Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va començar el 1995 en la sintonia de Catalunya Ràdio per a parlar sobre la vida online, el que fa la gent amb internet i la tecnologia, i que des d'este any és un podcast que apareix cada dimarts a www.internauta.cat i a VilaWeb. Avui estic enormement content, a part de pel nostre convidat, però ara en parlarem, perquè torne a tindre la Mercè Molista al meu costat. Mercè, encantada de tornar-te a veure.
Jo encantada d'estar aquí.
La Mercè a finals de la temporada passada va ser mare, un fet que ens va alegrar extraordinàriament a tots. Enhorabona, per cert.
Gràcies.
I per això es va perdre les últimes tertúlies i ara torna a estar amb nosaltres, amb tota la seva saviesa. Com ho diu jo, el Vendrell, sobre la part fosca d'internet? Et deia que eres la reina de la part fosca. Encantat de tornar-te a tindre, Mercè. El Martí Crespo i el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, com cada setmana. I avui tenim amb nosaltres en Carlos García, que és del Consell Redactor de Caos en la Red, Caos amb K, aquesta mania que tenim tots d'escriure les coses rares. Caos amb K, caosenlared.net. Benvingut, Carlos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
A part de per la pròpia web, perquè Caos en la Red jo crec que és una de les referències d'una part de la internet, l'hem convidat perquè, com sabeu, arran dels incidents del dia de la vaga general, doncs l'Ajuntament de Barcelona, concretament els regidors del Partit Socialista, van fer unes insinuacions greus en el sentit de parlar de tancar webs, etcètera, referint-se a un entorn en el qual podríem situar Caos en la Red, però també llibertat.cat o l'aine.org o webs d'aquest estil, o qui sap si fins i tot VilaWeb o qualsevol, diguem, que no estigui a favor de la seva línia política. Per aquest motiu volem parlar amb ell i aquesta tertúlia un poc anirà amb ell, tertúlia que començarem immediatament.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La Mercè ara preguntava d'on havia entrat la música. Has quedat com uns, Mercè. Tranquil·la, no vindrà l'esgaia per seguir. Bueno, vés a saber, igual vindran, però vaja, és una música de Creative Commons. Carlos, devíeu quedar molt parats, no?, quan vau escoltar l'assumpte Escarp i fins i tot el mateix alcalde va fer una declaració en aquest sentit.
Fins a cert punt sí que vam quedar una mica sorpresos de com s'havia presentat la qüestió. Principalment perquè nosaltres definim, bueno, el que és el tema concretament dels incidents i en general de tota la jornada de la vaga general, no vam informar com a Caos en la Red, sinó com l'agència 29S, que com sabeu era un conglomerat de diferents pàgines alternatives i de diferents ràdios i de diferents diaris que s'havien ajuntat, pues, per fer una mica una visió alternativa de lo que era la vaga general. Havíem detectat que normalment el punt de vista del treballador quedava molt obviat dintre del que eren els grans mitjans de comunicació, i vam creure que era necessari, pues, donar una altra visió a la informació, i de fet va ser tot un èxit.
Uh-huh. Abans de començar, si et sembla, també el Martí Crespo farà el seu informe i ens explicarà una mica, molta gent la coneguem, Caos en la Red i la seguim, però un poc el que sou i per què ho feu.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, quan falta poc per l'entrada en vigor de la Llei d'Economia Sostenible, l'anomenada Llei Sinde, que incorpora, doncs, la polèmica disposició...
Hem de tocar fusta, ja.
Sí, sí, que regularà, doncs, les descàrregues a internet, que permetrà el tancament de webs en pocs dies. Doncs l'Ajuntament de Barcelona es va sumar fa poques setmanes, diguem-ne, va aportar el seu granet de sorra, diguem-ne, a aquesta semionada de limitació de les llibertats a la xarxa. En concret va ser arran dels aldarulls de la jornada de vaga del 29 de setembre passat a Barcelona, quan la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, va declarar en una entrevista en una emissora radiofònica, doncs, que potser caldria tancar webs que, segons ella, doncs, feien apologia de la violència, no? D'entrada ja vinculava directament, doncs, una sèrie de webs, doncs, amb els aldarulls de la jornada de vaga. Però, bé, en concret, bé, es va esmentar sobretot una d'aquestes pàgines, que és Caos en la Red, i que des de 2001 doncs, està donant espai i veu als moviments socials i, bé, i una mica el discurs de l'esquerra anticapitalista. Escarp, en concret, va comentar doncs, que tancar certes webs doncs, seria una qüestió que caldria començar a pensar i que, bé, considera doncs, que aquest tancament s'hauria de fer doncs, perquè fan apologia de la violència, segons els seus termes. Després, com deia en Vicent, doncs, s'hi va afegir el batlle de Barcelona, Jordi Areu, que va corroborar diguem-ne aquesta, bé, aquesta teoria o aquest anunci o aquesta amenaça de l'Escarp i fins i tot va dir doncs, que podrien presentar un escrit a la Fiscalia doncs, demanant que investigués algunes webs. Com deia en Carlos, a part de caos en la red, suposo doncs, que l'Ajuntament doncs, està pensant una mica en totes les webs i portals que van col·laborar en l'agència de notícies 29S, amb la web 29-s.net, que són les que van informar abans i després de la vaga doncs, des d'un punt de vista no oficial o no oficialista diguem-ne, de tot el que s'esdevenia. Hi ha doncs, Caos en la Red, l'Accent, Llibertat.cat, Indimedia, l'ANA, a més del Setmanari a la Directa i unes quantes ràdios lliures. Davant d'aquesta nova agressió al dret d'informació, que és com ho va qualificar el Sindicat de Periodistes de Catalunya, Caos en la Red ha obert una campanya, em sembla, doncs, una mica doncs, per reclamar doncs, el suport dels lectors d'entrada i sobretot per denunciar bé, un pas més diguem-ne, en contra de la llibertat d'informació i d'opinió a internet.
Mm-hmm. Carlos, si et sembla, per començar, per què no ens expliques exactament què és Caos en la Red? O sigui, ara ja sabem que sou el Coco, però diguem, vale, el Coco exactament què és?
Sí, a part de ser el Coco, com bé dius, no? Perquè sembla que hem estat una mica... Exactament. Que m'ha estat una mica al cap de turco, per dir-ho d'alguna manera, no? De tot aquest moviment de, bueno, de contrainformació. En el que és el nostre funcionament, funcionem com una associació. L'associació està reconeguda a nivell de Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Terrassa. Vull dir, no, nosaltres no som gent que treballem en la clandestinitat ni res per l'estil. Tothom sap qui som, tothom sap qui és la junta que porta l'associació de Caos a la Red, que realment pues, se dedica a d'altres coses, però té una funció molt important, que és la de portar el tema de la pàgina web. Nosaltres funcionem de manera assembleària i dintre de la gent que estem dintre del Consell Redactor, com a nosaltres ens agrada dir, pues, hi ha gent des de gent que té una ideologia més llibertària fins a gent que té una ideologia més comunista, ideologies pues, independentistes d'esquerra, i socialistes, per exemple, vull dir, un ampli ventall de lo que és i de lo que representa realment l'esquerra anticapitalista. Vull dir, no hem d'oblidar que som un ampli ventall i que en aquest moment el millor que podem fer és unir-nos i fer projectes tipus Caure la Red.
Però què és, una web de notícies?
Exactament, nosaltres estem parlant d'una web de notícies actualitzada pràcticament al minut. Uh-huh. És el que nosaltres realment fem a causa de la Red.
Que és tipus com a Infos era? O...
Una cosa semblant, seria una cosa semblant.
Uh-huh.
Seria una
cosa això semblant. I un Indimedia potser també, sí, no? Perquè potser... també hi ha publicació directa.
Exactament, exactament. Nosaltres tenim un apartat que és de lliure publicació en la qual qualsevol persona que estigui dintre del ventall de l'esquerra anticapitalista i gent inclús que no estan tan dintre d'aquest ventall de l'esquerra anticapitalista pues, poden publicar obertament. I en aquest sentit doncs, fem un tipus d'informació molt més democràtica del que fan els mitjans de comunicació habituals o
això
massius.
Segur, això segur.
No cal fer gaire esforç, no, per fer una mica...
No.
Però per tant, diguem, vosaltres us limiteu a informar. N'hi ha opinió també alguna vegada? N'hi ha, o,
efectivament, hi ha opinió
una,
perquè...
La barrera entre informació i opinió és difícil a vegades de trobar, no? Però diguem, vosaltres no doneu... Ho dic perquè quede clar de què estem parlant. No expliqueu com fabricar còctels molotovs o com invadir un local. No? Així, dir, això, no, ja... això no existeix.
Bueno, només cal
que... No, ho dic perquè tal i com es presenta la denúncia, sembla que sigui una mena de...
És l'apologia aquesta de la violència. Realment, on es troba l'apologia de la violència?
Bueno, jo convido a tota la gent que estigui escoltant aquest programa que visiti causalared.net i que valorin...
Amb K, recordeu,
amb K. Si us plau. I que valorin ells mateixos i elles mateixes si realment del que estem parlant és d'apologia del terrorisme o el que estem fent és informar d'una manera correcta i sobretot antagònica a la manera que tenen d'informar els mitjans de comunicació massius, que per cert normalment sempre reben algun tipus de compensació per part tant de governs com de partits polítics, amb la qual diu una mica de lo que de la llibertat d'expressió que poden tindre, que poden arribar
a tenir. És que jo quan ho vaig llegir això, no sé si ho vaig llegir, això que volien que es tancar webs, em va semblar una cosa tan anacrònica, era com tornar, fa 10 anys ja ho deien que volien que es tancaria, que tancava, que volien tancar webs, no? I ho continuen dient, i això demostra que no s'enteren, no, els polítics. Em sap greu perquè ara venen eleccions i em sap greu ficar-me amb els polítics.
No, ja pots posar-te tant com vols. És una tertúlia.
Però jo crec que són tots els colors, no? És l'escletxa aquesta digital que hi ha, que ja no és entre connectats o no connectats, és entre les èlites que no s'enteren, com volen tancar webs. I a més per temes això, o sigui, d'opinió, no?
Nosaltres el que creiem és que aquesta ofensiva és simptomàtica de la qualitat democràtica que hi ha en aquest país.
Exacte, el que passa que mentre això era la Infos, que era en paper, i que ho penjaven en quatre puestos, i allò, només ho llegeixen els quatre que passen mm-hmm. per aquell concert, no, diguéssim, mm-hmm. Però ara quan la cosa... El que passa que ja hi havia l'Indimèdia també que anava... Que, bueno, encara hi és, no? Ara potser està una mica desmilloradet l'Indimèdia. Mm. Però bueno, que l'Indimèdia en el seu moment allà també sortia informació i en canvi no ho van voler tancar. Perquè ho relacionen... És que potser pensen que en els aldarulls es va poder utilitzar caos en la red per passar informació de quedem a tal hora a tal puesto a la barricada, mos a la barricada. No sé,
jo personalment torno
per,
a dir...
Per pensar d'on els hi pot haver sortit, no?
Jo crec que no cal... O sigui, per pensar d'on els hi... El problema el tenen ells. Jo crec que no és ni caos en la red ni ningú. Són ells, són ells els que haurien d'explicar quan se'ls acut una cosa com aquesta.
Clar,
no haurien d'explicar...
Ara, i no abans.
Exactament. Vull dir, és una qüestió, nosaltres entenem també, a part de com ja he dit, de baixa qualitat democràtica, que això en aquest país no és que ho duem nosaltres, sinó que historiadors i gent que estudia els processos polítics dintre de... Doncs, ja no tant dintre de l'estat espanyol, sinó a nivell mundial, estan dient. Aquí hi ha una baixa qualitat democràtica en la qual la gent se pensa que per votar cada 4 anys estem en democràcia i que tenim dret a tot i que no sé què, no sé quant. Quan realment la gent comença a plantejar sistemes antagònics al sistema actual de fer les coses, això no significa en cap moment que estem parlant de violència. Això ha de quedar ben clar. Nosaltres no estem parlant de violència, sinó de fer les coses d'una altra manera.
Que és que a més els deixin fer les coses d'una altra manera. Els aldarulls es munten per SMS, no? Que jo tinc entès, i per mòbil.
Nosaltres no,
no per planes web.
Nosaltres no ho sabem.
Són massa lentes les webs.
Nosaltres no ho sabem. I com que no ho sabem...
Pues, jo sí que ho sé.
Pues... No, però en qualsevol cas, matar el missatger. És a dir, primera, jo entenc que tancar un mitjà de comunicació és gravíssim. Europa Occidental és un fet... absolutament
bueno, però aquí ja ho han fet, aquí no tenen
aquí ho van fer amb Begoncària, per exemple, ho van fer amb Begin. Ho van fer i tal, però clar, no pot ser, o sigui, no és normal això a Europa, no passa cada dia, no? Per tant, hi ha una diferència molt important respecte a altres situacions, no? Però sobretot jo crec que en tot cas són ells els que han d'explicar d'on es trauen una idea com aquesta, no? Quin sentit té traure una idea com aquesta.
Jo penso que com que és una cosa que nosaltres també diem, no? Que com que la ment és lliure, no? Pues suposo que aquesta gent també quan els interessa ah, també s'ho apliquen i entonces pues, fan volar la imaginació i mira, pues, resulta que, bueno, que nosaltres som talibanes i que estem aquí. Pues,
van fer pluja d'idees.
Jo puc assegurar
que
el Carlos no ha donat turbant ni Kalashnikov, puc assegurar.
No. Ni rastes tampoc. Que a vegades també és més perillós la rasta que el Kalashnikov.
A mi m'agradaria també pels oients que no coneixen caos en la red que ens fes una mica de història i de balanç, perquè jo crec que precisament una de les coses que desconcerta a alguns polítics és que la xarxa ha permès que afloren iniciatives periodístiques o de comunicació que no formen part d'allò que els americans en diuen el mainstream, no? És a dir, que no les poden, que s'escapen als seus models de relació tradicional. I em sembla que en aquest país és especialment ric tot aquest món, diguem, a l'esquerra de l'esquerra oficial, no? I on hi ha iniciatives que no és que són de fa 3 mesos, sinó que porten 10 anys treballant i que, per tant, tenen una solidesa i una potència que no es pot despreciar de cap manera. M'agradaria un poc la teva reflexió sobre com és tot aquest món, en el qual, per exemple, ara heu sigut capaços, no sé si la paraula és adequada, de confederar-vos per fer una acció concreta, no? La qual diu molt a favor en un país que ens encanta tant dividir-nos tot el dia.
Sí, i sobretot a l'esquerra anticapitalista ens agrada molt el tema aquest de, bueno, de jo soy yo i tal.
La vida de Brian, fem de vida de Brian cada 2 per 3.
I, bueno, jo, de fet, jo des que vaig entrar a la contrainformació, faré una mica d'història personal meva, des que vaig entrar a la contrainformació l'any 2007, crec que va ser el 2007, sí. Jo la primera idea la primera impressió que vaig tindre quan vaig entrar a causa de la red és que això era que això tenia un potencial impressionant i que si realment la gent s'agrupava al voltant d'aquest tipus de projectes que són independents de qualsevol poder fàctic, entre cometes, no? Pues això tindria un potencial impressionant. També vaig veure que s'estaven treballant en unes condicions molt, molt precàries i que una manera, o a mi se m'acudia que una de les maneres de poder solucionar aquesta precarietat que hi havia era el treballar una mica, pues, en conjunt amb d'altres pàgines que estaven fent el mateix i, pues, una mica, pues, això, el que deies tu, el que comentaves, no? Fer una mica de confederació, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, respectant cada projecte, respectant cada manera de fer, però sí que entenem que, i així ho entenem nosaltres des de causa de la red, que, bueno, que tenim més punts en comú que punts de disputa, per dir-ho d'alguna manera. Sobretot ara amb l'atac brutal que estem patint per part del capitalisme salvatge, no? Vull dir, jo crec que és un bon moment per fer confederacions d'aquest tipus.
Com funciona aquesta confederació? Això. Si us passeu notícies o com...
Bueno, en principi ha estat tot un inici i ha estat molt relacionat amb la necessitat que teníem també de dir la nostra dintre d'una mobilització tan, tan important com era una vaga general, no? Ara estem intentant, pues, entre tots els mitjans, pues, veure com acabem d'encaixar això, però la veritat és que encara no ho hem plantejat ni sabem res. Sí que sabem que serà una cosa, pues, que en principi serà una plataforma que anirà funcionant en moments concrets, però volem a veure.
L'experiència ha estat positiva, la d'aquesta agència?
L'experiència ha estat molt positiva. Jo no diria molt positiva, sinó jo diria, i venim molt al cas, revolucionària. Perquè hem aconseguit que la gent canviï el seu xip, que pari de pensar que la informació és una cosa que li ha d'arribar i que comenci a pensar que aquestes persones poden fer la informació, no? Nosaltres hem rebut infinites trucades de diferent gent que estaven en, pues no sé, des d'un piquet a Barcelona, a Alacant, a nivell dels països catalans, de tot arreu ens han trucat.
És a dir, i per què us trucaven? Què us deien?
Per informar.
Informaven.
Ah, vale.
Informaven. Vale. És a dir, nosaltres el que estan potenciant precisament era el tema de que la pròpia gent fes de reporter ciutadà, per dir-ho d'alguna manera, no? I aleshores la gent trucava i deia, mira, ara mateix està carregant la policia, ara mateix està passant això, ara mateix acabem de tancar el Mercadona de no sé on, o el no sé quin supermercat de no sé quan. És a dir, fent un seguiment continu de lo que estava passant, però no a través tant de lo que un periodista veu, sinó de lo que veu la gent. Perquè la gent és la que està al lloc i és la que entén la situació i sap per què se fa això i per què no se fa l'altre, i tot això va ser una experiència molt, molt positiva i, torno a dir, revolucionària absolutament.
I l'ús de Twitter i totes aquestes noves eines va ser molt, molt important, també va ser un camp.
Sí, va ser prou important, el que passa que vam tindre una mica de problemes perquè la veritat és que ens vam veure una mica superats per la quantitat d'informació que nosaltres pensàvem que seria menys, i que realment amb l'èxit de la vaga, perquè nosaltres entenem que va ser un èxit, evidentment no va ser un gran, gran èxit perquè hi havia molts interessos pel mig i hi havia molta gent que volia que punxés, i per això precisament nosaltres entenem que va ser un èxit realment la convocatòria de la vaga.
Però dius que us vau veure saturats per la informació, en quin sentit hi havia? Éreu poca gent per poder-ho manegar?
Bueno,
tot,
de fet, hi havia estones en les que estàvem 6 persones només redactant. Vull dir que era un treball que s'estava fent allà fort i al mateix temps
totalment voluntari, s'entenc, eh?
Sí, totalment voluntari. Evidentment estàvem de vaga general i no, el que no farem serà treballar, no? El dia de vaga fèiem una mica de treball voluntari i bueno, pues, en principi al mateix temps que s'estaven redactant aquestes notícies estaven arribant trucades inclús al meu mòbil personal o al mòbil personal d'uns altres redactors teníem també habilitada una línia de telèfon perquè la gent pogués trucar directament.
Ja no hi havia... Perdona, t'interrompo.
I al mateix temps bueno, també se feia ràdio, com estem fent ara, per exemple, doncs, també s'estava una mica doncs, repassant tot el tema, fent tertúlies, fent una mica magazine també.
I llavors el Twitter ja no hi havia temps.
El del Twitter va haver temps en un moment determinat, però hi va haver un moment en què, sobretot al voltant dels successos que van haver al matí, i sobretot pues, a través del tema del desallotjament del banc ocupat, del Banc de Crèdit Espanyol que va estar ocupat, pues aquí sí que va haver una mica de desgavell perquè clar, la informació que arribava era massa. I aleshores no donava temps de gestionar informació i enviar-la al Twitter i tot això. De fet, sí que ho vam utilitzar, però bueno.
Potser s'hauria hagut de fer un Twitter, perquè es podria fer un Twitter col·lectiu, o sigui que la gent, o sigui, la gent en comptes de trucar-te a tu, perquè, o bueno, et poden trucar, no? Però per exemple, el que et truca a tu perquè escriguis la notícia, el que podria fer és ja escriure-ho directament, o sigui, habilitar un Twitter perquè tothom pugui...
Es crear un hashtag, o una de dos, o crear un hashtag, o obrir un compte de Twitter col·lectiu amb diversos administradors i que tots puguen enviar.
Bueno, és qüestió de mirar-ho de cara a la propera vegada i millorar.
Sí, el que passa que també jo els hashtags aquests a mi, buf, perquè si són molt... Si duren molt temps, o sigui, a mi m'acaba cansant, perquè allà hi comença a escriure gent que no tenen la qualitat que jo necessito.
Està bé.
No sé,
com t'has tornat?
Com t'has tornat? No, però a vegades dius, ai...
No, jo començo a notar, per exemple, que el Twitter comença a veure que no existia fa un mes i mig, molta gent que fa propaganda i que comencen a haver pesats, realment pesats, no? Allò que utilitzen el Twitter per...
Propaganda política.
O comercial, o... Sí. Jo no sé, n'hi ha un tuit que al final m'he esborrat, he fet un follow aquell, perquè cada dia m'aixecava amb 25 tuits que anava a llegir el seu blog. Home, a veure, no cal, el Twitter no és per dir-me vés a llegir el meu blog. Tu tens alguna cosa a dir o te limites a dir, clar, quan 25 vegades al dia només deia llegiu el meu blog, un follow i ja està, clar, això no té molt de sentit, no?
Però bé, potser en un cas concret així, que és que dura allò 24 hores, pues, no passa res amb l'espam, no? amb el soroll, diguéssim.
Pues segur que, bueno, de fet, hi ha moltes coses que podríem millorar al voltant de tota aquesta convocatòria, perquè sí que vam veure que realment no pensàvem que la cosa tingués tant èxit. Nosaltres pensàvem que sí que tindria un èxit bo, però no creiem que fos una cosa tan bèstia com va ser. Vull dir, la veritat és que ja us dic que va ser una cosa impressionant.
Carlos, tu estaves parlant de l'organització, una mica, o del funcionament, sobretot de l'agència aquesta del 29S, però el funcionament de Caos en la Red, quan dèiem això que hi havia doncs, des de, doncs, diguem-ne, com articulistes més o menys habituals, però també hi ha doncs, això, doncs, participació oberta o directa. Com es gestiona tot això? És a dir, a mi sempre m'ha sorprès, per exemple, Indymedia, no? Doncs que també hi ha participació oberta. Doncs com funciona, com s'articula i sobretot, ostres, a vegades pot entrar algun contingut que diguis clubs. Sí. Què ets de fer amb això? Llavors sí. Topes amb... amb això, amb llibertat d'expressió, amb continguts que dius, ostres, no encaixen o...
Clar. Bueno, el que hem d'entendre també és que probablement no tota la gent tingui el mateix esperit democràtic que podem tindre nosaltres o qualsevol dels que estem aquí o qualsevol altra gent, no? Després també el tema de la lliure publicació el que té és, són dos coses principalment. Una, qualsevol persona pot publicar i publica, però sempre amb un cartell que posa bueno, que el col·lectiu que usa la red no ha acceptat aquest contingut. Aleshores, això és el primer que apareix en una comunicació de qualsevol persona que vingui del carrer. Nosaltres una vegada no hem revisat...
No ha acceptat vol dir que no l'heu revisat i que no clar, necessàriament esteu d'acord.
Evidentment,
eh?
Evidentment. Va. Aquesta és la
qüestió. Sí que l'accepteu des del moment que el publiqueu.
Exactament.
Però...
És una qüestió purament de protecció del propi mitjà de comunicació.
Clar, perquè això em fa pensar a les barricades, es deien... A les barricades es deia que els van posar una multa...
Sí.
Qui són les barricades?
No les barricades és una altra pàgina de contrainformació també, i també té, bueno, el que té més potent també és un foro.
I què va passar? En el foro es van posar, algú es va posar a criticar amb en Ramoncín, que era així,
sí.
I en Ramoncín els hi va posar una denúncia i la van perdre.
No sé imaginar-me perquè algú hauria de criticar.
Bueno, nosaltres també ens ha passat, vull dir, algun article d'algun articulista que ha publicat i que nosaltres, pues, bueno, era un contingut que estava totalment en consonància amb la línia política de caos, entre cometes, i sí que ens ha enviat els senyors advocats del Ramoncín, que sabeu que té un gabinet molt important. Sí, és un home amb recursos jurídics, podem dir.
Amb ganes, també.
Sí, hi ha moltes ganes, també. No?
Este home cantava, no?
I ens ha enviat algun mail dient que aquest article s'havia de treure. Nosaltres, evidentment, per evitar el plasta aquest, que no se pot dir d'una altra manera, amb tot el meu respecte al senyor Ramoncín, però és un plasta. I bueno, doncs el que vam fer és bueno, treure aquesta notícia de la pàgina, simplement per evitar problemes.
I en aquest cas concret, l'amenaça aquesta que fa la regidora Escarbi al Bany i Areu, s'ha traduït en alguna cosa concreta? O de moment només ha estat unes declaracions a la premsa i no teniu constància de que hagi anat més endavant?
Nosaltres el que tenim constància és que, bueno, del mateix que s'està comentant aquí, però no sabem, no tenim constància de que s'hagi presentat cap tipus de
querella.
De querella ni res de res. De fet, nosaltres ja tenim alguns amics que estan darrere del tema i que estan vigilant perquè no passi res. El que sí que hem detectat és molta por. Molta por. El nostre mitjà, que és un mitjà que cada vegada té més presència de públic en general i no tant d'una esquerra anticapitalista molt polititzada, i que, bueno, que estem parlant d'un 1,5 milió d'entrades al mes i que això, pues, els crea una certa desestabilització. Jo crec que no tenen...
També vos fan una campanya de publicitat espectacular. Clar, no la podríeu pagar, aquesta.
No. Definitivament, amb lo pobres que som, no podríem fer. De fet, no podem ni denunciar d'una manera, entre cometes, ordinària a la senyora Escarp, precisament per això, perquè no tenim els quartos suficients per fer-ho, que és molt trist.
Però ho passarem en marxa una campanya, no?
Sí. Bueno, de fet, ara mateix tenim en marxa una campanya, una recollida de signatures, i bueno, pues, de fet, l'evolució està anant bastant bé. L'altre dia el Manel Márquez va dir a la roda de premsa que vam tindre que eren, crec que eren 1.600 firmes ja, les que hi havien, en 48 hores, vull dir que ara que estem ja pràcticament amb 4 o 5 dies més, pues, calculeu. Més o menys, la veritat és que no ho he mirat, això és un error que he comès.
No, tampoc va passar
gent, no? Sí, és públic i se pot mirar i tothom pot... De fet, vosaltres us convido a que signeu també si ho creieu oportú. I els
ullers també. Signar, jo adoptaria una postura més yin, de simplement yin. Yang. Yang és acció, yin és estar passiu.
Vale.
Doncs jo adoptaria una postura més lliure que simplement assentar-me a veure passar el seu cadàver d'aquí... No, és que no...
Compte que això podria interpretar-se com a...
No,
l'apologia del terrorisme.
No, el seu cadàver polític. El seu cadàver polític.
Maticem, perquè aquests matisos pudents costen la garjola.
Apologia de la violència. Matiso.
Jo me sentaria a veure passar el seu, perquè pots comptar aquesta gent d'aquí 4 dies, ja no hi seran, vull dir, no...
Esperem que així sigui, però...
És una llàstima, perquè després tindrem dret a l'Ajuntament, dret a la Generalitat... i dret a l'estat espanyol.
Bueno, el que passa és que una senyora representant d'un partit polític teòricament d'esquerres que diu que
el
primer que s'ha de fer és tancar les webs, jo no sé si, per més que ella es digui d'esquerres, no veig la diferència entre aquesta senyora i la dreta.
Però bueno, que d'aquí 4 dies aquesta gent ja no hi seran.
Nosaltres ja venim dient des de fa bastants anys que el que aquí se diu la dreta i l'esquerra política no existeix. Nosaltres entenem que és un capitalisme i punto, i que si de cas... El Partit Socialista fins ara estava tenint una mica la careta, la cara amable, per dir-ho d'alguna manera, del capitalisme. Però ara mateix ja s'està veient que no necessiten ni tan sols la màscara.
S'ha provocat un canvi molt sobtat, no? Què està passant en aquesta ciutat? Que n'hi ha aquest canvi tan sobtat?
Bueno, està passant...
És a dir, semblen els de la porra directament ja, no? És a dir, s'ha passat d'una època en la qual Barcelona...
Digam,
tenia una mà ampla bastant important en fenòmens com l'ocupació, etcètera, la cultura alternativa, tal... a adoptar un discurs gairebé d'extrema dreta més que de dreta per part del Partit Socialista.
No, jo el que veig jo i el que veiem nosaltres des de Caos a la Red és que ells mateixos estan veient que aquest sistema s'acaba, perquè s'acaba, s'acabarà. Això està condemnat a acabar. i que els dona molta por. Els dona molta por perquè estan veient que surten alternatives i que es fan coses que són positives, i mentre aquestes coses són minoritàries o bé poden estar absorbides per aquest sistema, no els hi suposa cap tipus de por. Quan veuen, per exemple, que hi ha una pàgina de contrainformació, com pot ser Caos a la Red, o d'altres també, com Llibertat.cat, com l'AINE, o com els diaris La Directa, o Diagonal, inclús, que no es deixen comprar i que fan una cosa de millor qualitat que la que fan ells, evidentment, això suposa que bueno, se suposa que els dogmes que ells estan oferint, que és que el seu és el bo i no se pot fer res millor que de la manera que ho fan ells, doncs evidentment que això deu donar por, no? Deu fer por.
Sou els bàrbars a les portes de Roma, de la Roma decadent.
Oh, mira, m'agrada aquesta...
És que és, vaja, jo
aquest
crec
paral·lelisme
que...
m'agrada, sí.
Home, ahir el que sí que està clar és que internet ha jugat un paper fonamental, perquè, clar, aquests moviments de contrainformació han existit sempre en aquest país, fins i tot en les èpoques més dures de clandestinitat, n'hi havia, en record, papers ciclostilats que atacaven el PSUC, per exemple, que era els líders de la resistència antifranquista des d'una posició encara més radical, per dir-ho així. Ha estat sempre existit, ha existit en paper, setmanaris, mensuals, etc. La gran diferència és que internet socialitza això amb uns volums impossibles d'abastar per cap altre. Bueno, pot ser el fenomen de les ràdios lliures, en el seu moment va ser equiparable a el que ara és internet. Però clar, internet marca la diferència en aquest sentit.
Internet indudablement el que té és que democratitza infinitament qualsevol altre tipus de comunicació que se pugui fer, vull dir, sota el nostre punt de vista. Evidentment, dintre d'internet hi ha diferents maneres de fer les coses, no? Però entenem que la democratització que ofereix internet, en la que qualsevol pot elaborar una informació i penjar-la i que milers de persones la puguin veure, evidentment que això en concret per a nosaltres, per a Causa la Red, pues ha estat de passar d'arribar a mitja Terrassa a arribar pues, a territoris de l'Amèrica Llatina en els quals tenim forta presència de lectors, perquè oferim també informació no només de països catalans o de Terrassa i ni de l'estat espanyol, sinó que també ens anem pues, a Portugal, tenim informació, alguna informació arriba d'Itàlia, de França i sobretot Amèrica Llatina, on per exemple a Mèxic pues, estem molt forts, al Brasil anem millorant, a Argentina estem pujant molt, per exemple, a Venezuela estem molt forts i a Cuba també.
A Cuba?
Uh-huh. A Cuba, bueno, Cuba, com sabeu, té la seva idiosincràsia en el tema d'internet i de l'igual, perquè...
Per dir-ho d'alguna manera.
No és una qüestió, jo us asseguro, perquè jo he estat a Cuba i he vist com funcionen les coses i tal, i bueno, efectivament el que és el tema del bloqueig està afectant molt, i el que és el tema de comunicacions en Cuba és caríssim, absolutament, i això pues, sí que impedeix moltes vegades que tothom pugui accedir d'una manera normalitzada, entre cometes, a la xarxa. No és tant una qüestió de com alguns poden dir, això ho dic jo personalment, és la meva idea. No, ara, en aquest moment no parlo com Causa la Red, perquè alguns companys sí que em podrien dir, oye, tu, què passa? Però jo que he vist la situació que hi ha a Cuba, evidentment és un problema el tema d'internet, en el sentit que no tothom pot tindre accés, no tant perquè el govern no vulgui que se tingui accés, sinó perquè, bueno, perquè hi ha un problema de bloqueig i la informació ha de passar tota per un satèl·lit, que és caríssim. Allà no hem d'oblidar que tot ho paga el govern, i evidentment hi ha d'altres prioritats més importants a Cuba que l'internet, que sí que és important i que s'estan fent, que s'està intentant veure com se millora, sobretot amb el cable que s'està enviant des de Venezuela, doncs sí, però evidentment jo entenc que la prioritat seria, per exemple, doncs que a Cuba, com passa, la gent no passi gana, que trobo jo que és el principal en un país del tercer món.
De tota manera, a Cuba també n'hi ha restriccions a la lliure opinió, vull dir, això és evident, i tampoc, encara que diguem, potser no ens agradaria que passés així, però és evident que està passant, i alguns blocaires des de posicions que segurament no compartirem en absolut, estan fent una gran feina precisament donant una altra visió de la realitat cubana. En el futur pròxim, què us planteja per altres? És a dir, ara hi ha hagut aquesta iniciativa de la 29S, de l'Agència de Notícies. Suposo, a mi em fa la impressió de que heu quedat una mica aturdits per la forma que parles, de que no us esperàveu tot tant de lío i heu quedat una mica aturdits. Com veus el futur de tot aquest marc de la contrainformació al nostre país?
Bueno, nosaltres el que pensem és que serà molt dur. Serà molt dur, però no serà dur només pel tema de per la gent que fem compte informació, sinó pels treballadors pròpiament, perquè la situació que ens ve a sobre és molt, molt difícil. Cada vegada estem veient que hi ha un crescendo en la repressió i aleshores suposem que nosaltres també l'acabarem patint. Nosaltres la idea que tenim precisament a través del conglomerat aquest de la 29S.net és precisament això, intentar que malgrat aquesta ofensiva que tenim a sobre del capital, pues que puguin aflorar d'altres mitjans informatius més petits sota el paraigües que fem pues, projectes que ja estem consolidats, no? I que estem treballant conjuntament, ni que sigui en moments puntuals.
Mm-hmm. Això de tota manera té una part que no n'hem parlat massa, que és la part d'infraestructures. Això vol dir servidors, vol dir connexió, segurament vol dir diners a pagar, no? Vull dir que això no ho assumiu els qui formen part.
Innegablement això, com tot en aquest món, pues, suposa una sèrie de diners. Nosaltres en principi el que estem fent és molt treball d'autogestió, però sí que és veritat que cada vegada l'autogestió pues, ens serveix menys, i jo parlo exclusivament del cas de Caos en la Red, perquè hem experimentat una pujada molt forta, cada vegada és menys suficient, per dir-ho d'alguna manera, per continuar amb el treball. Aleshores pues, estem explorant diferents vies pues, de finançament per tal que puguem tindre pues, una pàgina encara millor. Pues això ve des de publicitat legítima, que nosaltres diem, no? Pues,
Què és publicitat legítima?
Jo també m'he quedat interessant.
Què vol dir publicitat legítima?
Publicitat legítima sota el... No, clar, la gent pot dir, bueno, legítima o no, no. Nosaltres des del nostre punt de vista entenem que hi ha una sèrie de publicitat que no farem. Per exemple, no li farem publicitat al McDonald's, perquè no li farem, ni al Corte Inglés, per exemple, que són empreses que se caracteritzen pues, per una manera de fer... diguem-ne molt controvertida, si voleu,
molt allunyada del que vosaltres considereu.
Exactament.
Correcte.
I sí que entenem que hi ha una sèrie d'empreses o de cooperatives i tal que estan fent un bon treball i que sí que entren dintre del que seria la nostra manera de veure el món.
Per exemple?
Pues per exemple, ara mateix estem fent publicitat de Hiru, per exemple, que és una editorial d'Euskal Herria, que, bueno, que tracta tot el que són de llibres, pues, tot el que és tema d'esquerra independentista, memòria històrica, esquerra anticapitalista, pues, tot aquest tipus de coses que nosaltres entenem que són importants que se facin.
Fins.
Com aquesta també, a Xalaparta, per exemple, que és una altra editorial també. I ara, bueno, estem buscant... Pues,
o per posar, no sé si l'exemple és bo, però ara, per exemple, hi ha una gran moda, Martín, no sé si tu... Em sembla que vas fer un article d'això, de les cerveses aquestes artesanals... que es fabriquen els pobles i coses així. O sigui, no acceptaríeu grans marques de cervesa, però pot ser una cervesa artesanal que fa un col·lectiu d'un poble i
pues,
tal, potser sí que
pues
tindria
sentit. Podria ser una bona idea, m'has donat una bona idea. Intentarem, mira, sí, perquè jo sí que conec gent que fan aquest tipus d'elaboracions artesanals de cervesa i tal, i mira, pues, podria ser una bona opció, no?
Sí,
ho hauríem de discutir, sobretot, perquè clar, nosaltres funcionem d'una manera molt assembleària i hauríem de decidir...
I a més de publicitat legítima, com més us penseu finançar?
Bueno, nosaltres tenim oberta també un compte a Caos en la Red i el que fem pues, és deixar-la oberta i que cadascú pues, faci la donació que creï.
I què tal van les donacions? Perquè a mi em van dir... Però eren planes de P2P, que es mantenien per donacions i em van dir que la gent deixa de fer donacions...
Bueno,
com ho porteu vosaltres?
El primer que s'ha de fer és, o nosaltres entenem, pues, està molt present a la vida, entre cometes, o la vida cibernètica de la gent. No? Aleshores, la persona que te visita cada dia i que coneix la línia que tu tens i que coneix les coses que tu fas, al final sí que te fa una mica un recolzament. També hem d'entendre que Caos en la Red és una pàgina que és política, no? I és una cosa pues, de consciència, per dir-ho d'alguna manera.
Clar.
No és una qüestió de baixar-te no sé què, o baixar-te pel·lis, o baixar-te música, o baixar-te no sé què, que tu te pots baixar música pues, des de la que feia, ara que parlàvem del Ramoncín, no? Per exemple, des de la música del Ramoncín pues, hasta, jo què sé, hasta la de Metallica, per dir-ho d'alguna manera, o jo què sé, qualsevol altre tipus de cosa.
Clar, això és una cosa més de compromesa.
Nosaltres entenem que és una barricada. Nosaltres diem que és una barricada més. Aleshores, pues, la gent que entra en una barricada i que mira i que veu el que passa allà i que veus que tu estàs plantejant una confrontació forta al sistema que hi ha, quan aquella persona tampoc està a favor d'aquest sistema, doncs entenc que bueno, que ha de recolzar això.
I a nosaltres, que són per exemple, relacions particulars, individuals.
Nosaltres de moment estem rebent més aviat particulars, però sí que alguna organització voluntàriament ha fet aquesta aportació també, des de sindicats fins a partits polítics, alguns
dintre de l'esquerra un munt important. Aquestes donacions...
No, absolutament no. De fet, nosaltres...
El voluntarisme continua sent la
màquina.
Evidentment.
No tenim ni per pagar el servidor.
Bueno, sí que tenim, però...
No, les donacions...
Ara n'hi ha servidors d'aquests.
No, és que a mi m'interessa molt aquest tema. És que... De veure com ens podem finançar, no? La gent lliure a la xarxa, sense haver d'anar a grans empreses que el que fan és censurar-te. No, bueno. Però és que això és un tema que
la censura de tota manera sempre comença per un mateix, o sigui, si les grans empreses intenten censurar-te, tu sempre pots dir que no, i per tant, ho dic perquè moltes vegades n'hi ha una teoria sobre això que a mi com a periodista em molesta, no? Jo crec que la primera barrera és el propi periodista, que ha de dir que no a segons què, no? I ja està, i s'ha acabat, i si aquella empresa
però,
no vol anunciar-se, que no s'anuncia. Però que tot sovint no és que les empreses vulguin censurar, sinó que nosaltres mateixos donem per sentat que
ens autocensurem
més del que...
Però mira, a mi el que em va passar, jo tinc un... Ara aprofito per fer-me propaganda.
Tu mateix.
Jo tinc un wiki que és la Hack Story, on hi explico la història dels hackers, no? I bueno, històries de hackers, i llavors vaig pensar, bueno, això clar, no? Perquè fer-ho voluntari bé, però bueno, llavors, si em puc treure alguna cosa per pagar el servidor almenys, i vaig pensar, mira, els Google Ads, els anuncis de Google.
Ui, te va així,
no? Doncs com que la plana es diu Hack Story, va de hackers, jo no puc, o sigui, Google a mi no em dona anuncis.
Llista negra, no?
Sí.
Bé, normal, de tota manera, si te donen anuncis te començarien a aparèixer anuncis que t'estiraries els cabells. T'ho dic perquè, per exemple, a VilaWeb va haver una temporada que vam fer
el
Google Ads i el vam retirar, vist les coses que tu no pots controlar, el que apareix allà dins.
Que s'anunciava.
Efectivament.
Clar, jo estava pensant això en donacions, no? Però, bueno, però per això preguntava. No?
El que també és una cosa que s'ha de tenir molt clar és que la gent, pues, contra més fàcil li posis, més probablement aportarà.
Clar, si li poses bastant un botó allà, exactament, o així, millor.
Això és, seria el millor.
Clar.
Seria el millor. Nosaltres estem experimentant amb algun tipus de pagament via internet i de l'igual, no direm el nom.
Clar, perquè això també és una altra història, no? com ho paguen, si... Clar.
Els micropagaments.
Tot això, els micropagaments tenen que anar.
Nosaltres fem, ara mateix estem llançant una campanya forta, pues, de microdonacions de 2 €. Qui no té 2 € per donar causa a la red? Tu estàs llegint cada dia causa a la red, llegeixes... quin diari podries llegir? El País, que te costa 20 i l'has de comprar cada dia. Pues, si entres cada dia a causa de la red, no tens un dia per donar 2 € a causa de la red.
I com ho feu, això per PayPal? O...
Sí, efectivament, utilitzem aquest sistema que dius. I bueno, també donem l'opció de que aquelles persones que vulguin posar una sèrie de diners voluntàriament
també poden fer-ho.
I a través de, bueno, amb una quantitat X que vulguin, que no té per què ser 2 €, pues que també ho puguin fer.
Bé, ens acaba el temps d'aquest internauta. M'he despistat jo, culpa meva, i no he mirat els tuits que anaven arribant. De tota manera, abans d'acabar, un que em sembla diferent, perquè han arribat molts tuits donant suport a la iniciativa, etcètera. N'hi ha un de Jonathan Guillén que diu que el problema dels antisistemes és que paguen justos per pecadors i que per alguns que van robar o van agredir ho paguen tots, i que haurien de respondre els qui van fer coses concretes i no els que estan fent qualsevol cosa. És una opinió com una altra i així la deixem. Carlos, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de l'internauta, moltes gràcies per la feina que feu. Esperem que no siga res tota aquesta amenaça.
Nosaltres creiem que no serà res, com a mínim en un període curt de temps. Després ja veurem, perquè la cosa s'està posant malament i ja sabem que la crisi avança, i amb la crisi pues, també avancen d'altres coses que són també lletges com la crisi, i que, bueno, sabeu antics que no ens agraden gaire, i aleshores poder en un futur, no ho sabem.
Toca en fusta, perquè com a mínim ara no passa res. Carlos García, del Consell Redactor de Caos en la Red.net, recordeu, Caos amb K, caos@caosenlared.net. Moltes gràcies per haver estat a l'Internauta.
A vosaltres per convidar-me.
Martí Crespo, com cada setmana, gràcies. Mercè, encantat de tornar-te a tenir d'ací. La pròxima espero que vingues amb la filla, que participi d'una tertúlia allà. Estaria bé, no?
Vale, avui l'he deixat amb la iaia perquè no sabia ben bé el què.
No, la pròxima dos-la. Farem això. La setmana que ve seguirem parlant d'altres temes relacionats amb internet. Ja sabeu que de dimarts a les 8 del vespre a VilaWeb i a l'internauta.cat es penja el podcast de la setmana. Aquesta setmana ha estat amb Carlos García de caosenlared.net.
L'Internauta. El fem perquè podem.